Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Realment hi ha poques coses que representin millor el concepte fracàs que aquell d'això en sortirem millors que tants cops vam repetir, que vam repetir fins a l'extenuació durant la pandèmia. És evident que de tot allò no en vam sortir millors. De fet, bastant lluny ens vam quedar. I sembla que amb el 2024 tampoc anem gaire pel camí de complir cap propòsit que impliqui millorar com a societat. No portem ni un dia i mig de 2024 i ja hem acumulat diverses notícies d'aquelles de... Escolta, més val que pleguem, ho recollim tot i marxem. Per exemple, com cada dia 1, la polèmica, la polemiqueta, millor dit, amb els noms dels primers nascuts a Catalunya, que si substitució ètnica programada i planificada, que si salvem Catalunya... És a dir, començant l'any, com sempre, no sigui cas que ens estalviem les tradicions, amb una bona dosi de racisme, clar que sí. Per altra banda, la primera nit del 2024, que va acabar amb una trentena llarga de detinguts pels Mossos d'Esquadra. Fins aquí, tot normal. És una nit moguda, de les més mogudes de l'any. Però és que pràcticament la meitat d'aquests detinguts van ser-ho per delictes de violència masclista. Això, quan acabem de tancar un dels pitjors anys pel que fa als feminicidis de tota la dècada. De fet, si es confirma l'última mort d'una dona aquí a Catalunya en mans de la seva exparella com a feminicidi, estarem parlant del pitjor any de l'última dècada. I si mirem uns quants quilòmetres enllà, cap a la guerra, el 2024 ha començat amb gairebé 200 morts a la Franja de Gaza i Rússia ha llançat una mena de tempesta rècord de bombardejos amb drons sobre Ucraïna. Tot això i més en 32 hores de 2024. 32! Més val ser optimista. És cert, està molt bé ser-ho. De fet, és molt millor ser-ho que no ser-ho. Però és que hi ha dies que és ben complicat, eh? És ben complicat. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al club.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 2 de gener del 2024.
I avui serà un dia de cel mig ennublat, amb algunes boires ara de bon matí en punts de l'interior. I toca abrigar-se, que fa fred, però al migdia les temperatures seran més altes que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja van a la baixa les cues per l'avaria d'un vehicle a la Ronda de Dalt a Sant Gervasi en sentit sud, però encara hi ha 2 quilòmetres de lentitud.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La crispació política a Espanya no s'ha acabat ni de bon tros amb el canvi d'any. Ahir ja us explicàvem la polèmica per la celebració del cap d'any davant de la seu del PSOE a Ferraz. S'hi van concentrar unes 300 persones i hi va haver manifestants que van penjar d'una soga un ninot que simulava ser Pedro Sánchez i li van clavar bastonades i cops de puny. Doncs bé, de moment, l'organitzador de la mobilització declararà avui davant la policia i el PSOE, per la seva banda, estudia emprendre accions legals contra ell. Repassem, però, com va anar tot plegat. Aquest era un dels moments en què un dels assistents destrossava la figura del president espanyol mentre la resta de públic l'aplaudia i l'animava. Convocada per l'organització Revuelta, que és una plataforma juvenil vinculada a Vox i que és la que ha estat darrere de les protestes a Ferraz els últims 2 mesos. Perquè us feu una idea del to de la manifestació, a la dreta de la dreta, un exemple d'alguna de les intervencions dels seus presentadors. Per exemple, qui sentireu és Isaac Parejo, més conegut com a infoblogger, un youtuber d'extrema dreta, amb pràcticament 400.000 subscriptors a YouTube i més de 100.000 seguidors a Twitter. Clatellades pel PSOE, evidentment, però també pel PP.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el puto enano de Almeida, por el topollillo de Almeida, por el hijo de perra de Almeida, no nos ha permitido meter el camión por el que tenemos todos los permisos pedidos. Así que, fíjate, nos ha jodido el PSOE, pero nos ha dado por culo el enano del alcalde de Madrid. Así que ¡que te jodan, hijo de puta!
I aquest era el moment en què donaven la benvinguda al nou any.
Feliz año 2024 a todos, feliz 1936 para los putos rojos de mierda. Y cómo no, vamos a despedir con el himno de España, no podía ser de otra forma.
Arran del rebombori que han aixecat a les xarxes les imatges de la mobilització, Revuelta ha publicat un comunicat expulsant-se les puces del damunt. Diuen que van ser només dues persones les que van penjar una pinyata gegant plena de torrons i que aquest objecte havia passat tots els controls policials. Ara bé, segons els socialistes, aquest incident és la gota que ha fet vessar el got. El partit considera que les imatges del ninot de Pedro Sánchez penjat d'una soga i colpejat pels manifestants és directament un delicte d'odi i els seus serveis jurídics ja estudien denunciar-ne els instigadors. Els socialistes demanaran al Ministeri Fiscal que esbrini els noms i cognoms dels convocants a l'esdeveniment. Bona part dels ministres socialistes també han reaccionat i ho han fet per condemnar-ho directament. Ho han fet la titular d'Educació i portaveu del govern Pilar Alegría, el de Presidència, Félix Bolaños, la d'Hisenda, María Jesús Monteros, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el de Transports, Òscar Puente. Anem cap a Madrid. En té més detalls el Roger Persima.
Sí, els socialistes també estudien denunciar alguns dels participants a la protesta. Persones que mentre apallissaven el ninot deien que això és el que s'hauria de fer el Pedro Sánchez de debò. Des de Ferraz recorden que hi ha organitzacions i partits en referència a Vox que estan difonent l'odi a la societat espanyola i els demòcrates diuen han d'oferir resistència. Fons dels socialistes es pregunten si el líder popular Núñez Feijóo o la mateixa Díaz Ayuso avalen aquestes conductes i demanen als populars que es defineixen com un partit d'estat que diguin què en pensen. Si no es condemnen aquests fets, diuen els socialistes, se n'és còmplice. A les xarxes socials, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, diu que aquestes coses passen quan es dona massa aire a l'extrema dreta i la ministra portaveu Pilar Alegría diu que simular penjar Pedro Sánchez traspassa totes les línies i fa una crida a aturar l'odi.
I clar, aquest incident recorda el que es va viure ara farà 5 anys, l'any 2019, en un poble d'Andalusia que es diu Coripe, quan en plenes festes del municipi van afusellar i cremar un ninot que representava Carles Puigdemont. Aleshores, la Fiscalia va arxivar directament la denúncia que havia posat la Generalitat perquè no hi va veure indicis de delicte, ni d'odi ni de discriminació per motius ideològics. Malgrat que, insistim, es va afusellar directament i cremar un ninot que representava de forma clara i diàfana Carles Puigdemont. En el text de l'arxivament van destacar que es tractava d'una tradició de caràcter festiu i que no tenia com a finalitat incitar la violència ni rebutjar cap ideologia. Sí que hi va haver, això sí, alguns membres del govern en aquell moment, alguns ministres del PSOE que van condemnar els fets. Recordo, per exemple, Meritxell Batet o Josep Borrell, tenint en compte, a més, que l'alcalde de Coripe era socialista. Un alcalde, per cert, que inicialment va defensar la crema del ninot de Puigdemont amb l'argument que per entendre el que havia passat calia conèixer la festa. I només al cap d'uns dies va demanar disculpes amb aquella fórmula de a tothom qui s'hagi pogut sentir ofès, demanem disculpes. Mentrestant, lluny de marcar distància amb les provocacions de l'extrema dreta, el Partit Popular tanca files amb Vox. La número 2 dels populars, Cuca Gamarra, assegura que els pactes autonòmics amb els d'Abascal funcionen i que, a més, donen bons resultats. La mà dreta de Feijóo defensa que els dos partits han de tenir una bona relació i evitar la crispació entre ells. Ho diu a una entrevista a Europa Press.
Vox no es nuestro adversario político. España tiene un gran problema. Ese problema se llama Pedro Sánchez. Es un político que está haciendo un daño tremendo a la sociedad española en su día a día y es a lo que nosotros tenemos muy claro que políticamente es a lo que nos tenemos que dedicar y no vamos a entrar en otro tipo de provocaciones.
Gamarra creu que per acabar amb Pedro Sánchez, el Partit Popular i Vox s'han d'entendre i remar en la mateixa direcció. La número 2 dels populars celebra que gràcies als pactes entre els dos partits de dretes cada cop hi ha més espanyols que paguen menys impostos. Aquesta entesa entre tots dos partits no va donar prou bon resultat a les eleccions del juliol, malgrat que moltes enquestes inicialment les setmanes prèvies els donaven majoria absoluta. Algunes donaven majories absolutíssimes. Un dels exemples és el del Mundo a través de Sigma 2, que les setmanes prèvies al 23 de juliol va validar reiteradament la suma de PP i Vox i després, ja ho sabem, la història va ser molt diferent. Avui aquest diari, El Mundo, torna a assegurar que si ara es fessin eleccions, tots dos partits tindrien majoria absoluta per governar. Els d'Alberto Núñez Feijóo tindrien 152 escons i sumats als 23 que trauria Vox i a l'únic que aconseguiria Unió del Poble Navarrès, arribarien justos al llindar de la majoria absoluta, que recordem és de 176 diputats. En canvi, el PSOE perdria 7 cadires al Congrés, sumar n'obtindria 30, una menys de les que té actualment, mentre que Esquerra Republicana aconseguiria 8 escons, en aquest cas un més que Junts, que n'obtindria 7. I més enllà d'unes hipoteques hipotètiques eleccions espanyoles, que ara per ara queden molt lluny, si no hi ha cap daltabaix en la legislatura, l'enquesta encarregada Sigma 2 també pronostica el resultat de les europees, que aquestes sí que són aviat, arriben el pròxim 9 de juny. En aquest cas també donen la victòria al PP. Aconseguiria 25 dels 61 eurodiputats que reparteixen a l'estat espanyol, això són més del doble dels que té actualment, que en són 12. El PSOE en perdria un, passaria de 20 a 19, i Vox seria tercera força amb 7. Ara en tenen 3, per tant, més que duplicaria. Suma, de la seva banda, tindria 6 eurodiputats, els mateixos que té Podem, i Podem, per separat, podria tenir representació. L'enquesta, per tant, li dona un diputat a Irene Montero, que obtindria l'acta d'eurodiputada si, com tot apunta a les bases del partit, l'escullen finalment com a candidata. On no queda tan clar qui liderarà la candidatura a les eleccions europees és a Galícia, és el Partit Popular. Disculpeu. Avui el Confidencial explica que Esteban González Pons voldria disputar ser cap de llista a l'actual líder del partit al Parlament Europeu, a la catalana Dolors Montserrat. Si bé Podem, està clar, no sé que hi hagi també un daltabaix, que serà Irene Montero la candidata, si així ho avalen les bases, doncs aquesta informació del Confidencial que diu que pot haver-hi disputa amb qui ha de ser el cap de llista del PP, o bé Dolors Montserrat, o bé Esteban González Pons. González Pons hauria reconegut en privat, segons el Confidencial, que vol tornar a Europa, mentre que Montserrat ja hauria traslladat la seva candidatura a Feijóo. I, per cert, encara un últim apunt pel que fa a enquestes. Avui Voz Populi en publica una sobre les eleccions al País Basc, que es faran també aquesta primera meitat d'any, i dona una majoria ajustada al PNB i al PSOE, que podrien reeditar la seva coalició de govern. Malgrat això, el PP superaria per poc el PSOE i Bildu es quedaria tan sols a dos diputats del PNB, que tornaria a guanyar. Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí. Dèiem que amb el canvi d'any no s'ha acabat ni molt menys la crispació política a Espanya, i el que tampoc s'ha acabat és aquesta malaurada tradició d'entrar a Twitter l'1 de gener i veure els comentaris racistes arran dels primers naixements del 2024. El motiu, com comentàvem al davantal, el nom dels nadons i la procedència dels seus pares, que en pràcticament tots els casos són immigrants. És el cas del primer nadó a néixer, que és el Jacob, que és el fill de la Lisette Manuela i en Wilson David. Va néixer a la Seu d'Urgell quan tot just passava un minut de la mitjanit, o de la primera nena, la Inés, que es va fer esperar fins ben entrada la una de la matinada. És filla de la Rachak i l'Abderrahim i va néixer a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Pel que fa a la resta de regions sanitàries, a Barcelona ciutat, el més ràpid va ser el Mateo Alexander, que va néixer quan passaven només 10 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. A Girona, el primer naixement va ser l'Hospital de Figueres. El nadó, a qui encara no han posat nom, va arribar quan faltaven 5 minuts per 3 quarts d'una de la matinada, i 12 minuts més tard, al Camp de Tarragona, el primer va ser el Víctor, a l'Hospital Sant Joan de Reus. L'últim a arribar va ser l'Aia, de Tortosa, a les Terres de l'Ebre, que es va fer esperar fins a un quart de 6 de la matinada. Precisament sobre aquesta polèmica que genera cada 1 de gener des de fa una bona pila d'anys, segurament més de 10 o 15. Cada 1 de gener a les xarxes socials fins i tot es fan enquestes el dia abans, clarament intencionades a fer escarni sobre els possibles noms dels noms. Doncs sobre tota aquesta polèmica, escoltem dos comentaris. El primer el posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Miquel Bonet.
Sempre m'ha intrigat que els anys comencin informativament amb un concert de valsos que ens recorden com d'horteres poden arribar a ser els centreeuropeus, i una competició de naixement de nadons que no ens deixa oblidar com de poc a penes podem ser els catalans. És un ritual tan absurd que era fins i tot divertit, com totes les coses absurdes que fem per festes sense discutir-les gaire. Era divertit fins que, des de fa uns anys, amb la proliferació de nounats que es diuen Mohamed o Walter José de Todos los Santos, les xarxes s'omplen cada cap d'any amb descarada i nostrada xenofòbia de gent que se sent atacada per nadons que venen al món amb noms exòtics. I ja no fa gràcia. Si cada any et molesta la mateixa notícia, et proposo dues solucions. No te l'escoltis o mira de tenir cada 1 de gener un nen i li poses el nom català que més t'agradi. Segur que algun any seràs el primer.
I el segon el posa la periodista del diari Oponès i col·laborador del món a RAC1, Sandra Vicente.
Jacob, Mateo, Víctor, Inás, Allà i Dairon. Aquests són els noms dels primers catalans nascuts el 2024. Un naixement sempre és o hauria de ser motiu d'alegria, però ja fa uns anys que aquesta notícia provoca rebuig a moltes persones. Persones que amb l'any acabat d'estrenar ja destilen odi perquè els noms d'aquestes criatures, el color de pell o la procedència dels seus pares no emanen prou catalanó. No reproduiré aquí els comentaris que es poden llegir a Twitter perquè són pures racistades. Odi cap a un nadó que no fa ni 24 hores que és al món i que l'únic que ha fet és literalment néixer a un lloc que, segons alguns, és equivocat. Si això no és racisme ranci, jo no sé què és. Però aquests nens que han nascut aquí i qualsevol altra persona que hagi decidit fer de Catalunya la seva llar són, en la meva opinió, més catalans que aquesta colla de rabiosos que treuen la bandera només per fer el país més pobre i més trist. Quan els catalans hem hagut de marxar de la nostra terra, sempre se'ns ha rebut bé. Per això Catalunya ha estat, és i serà terra d'acollida. Així que aquests nadons només us puc dir benvinguts al món i benvinguts a Catalunya.
Gràcies, Sandra Vicente i Miquel Bonet. De fet, això que comentava ara el Bonet amb ironia, aquest, si et molesta la notícia, tingues cada 1 de gener un fill i posa-li un nom català, s'obre un debat que sí que és interessant. I és com serà demogràficament la Catalunya del futur. Clar, és a dir, cap a quina societat avancem? Com serà Catalunya d'aquí uns anys? Quina composició sociològica tindrà? Quines identitats culturals hi haurà? Quines llengües s'hi parlarà? Quina esperança de vida real té el català? Però no només això. També si hi haurà molts fills únics, per exemple, si les famílies seran més curtes, si s'ha acabat això dels àpats de Nadal amb taules llarguíssimes i cosins i més cosins. Aquest debat sí que és interessant. Avui a la tertúlia, d'aquí al món a RAC1, al costat d'Otbou, Isabel García Pagán, Toni Aira i Mònica Hernández, hi haurà Albert Esteve, que és director del Centre d'Estudis Demogràfics. Per tant, una persona que en sap i pot parlar amb propietat sobre el tema. Per cert, que un dels primers parts d'aquest 2024 també ha estat el de la Maria del Carmen, que ahir va donar llum a la seva filla a l'andana de l'estació de Sants de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra la van assistir fins que van arribar els professionals del SEM, que van traslladar mare i filla en bon estat de salut a l'Hospital de Sant Pau. I atenció a aquesta notícia que també obre un debat social que realment també és molt interessant i que es tronca molt, lliga molt bé amb la tertúlia que vam tenir divendres passat aquí al Món a RAC1, que és que el govern espanyol tornarà a posar sobre la taula la regulació de la marihuana medicinal i es planteja fins i tot, atenció, legalitzar-ne l'ús recreatiu. Segons explica el diari Oponès, el Ministeri de Sanitat té la intenció de crear i donar llum verda a un programa mèdic aquest mateix gener. Per tant, vol anar per feina. L'objectiu és recuperar el document que va aprovar el Congrés al final de la legislatura passada, però que va acabar morint per l'avançament electoral. Espanya és un dels pocs països d'Europa que no té un programa medicinal sobre el cànnabis regulat, tot i que, segons el CIS, un 84% dels ciutadans hi estan a favor i, a més, la iniciativa té el suport de la majoria dels partits polítics. De fet, n'hi ha alguns com Podem o Esquerra Republicana que també en demanen l'ús integral. Segons expliquen fonts del govern espanyol diari Oponès, hi ha veus dins del Consell de Ministres que creuen que la regulació hauria d'anar més enllà de l'ús medicinal. Si fem un repàs a la resta del món, trobem que, per exemple, a països com Geòrgia, Mèxic, Sud-àfrica o l'Uruguai, ja és legal el seu ús, el seu consum recreatiu i terapèutic. En canvi, a Estònia, Portugal, Israel o Tailàndia, tot i que no n'han legalitzat el seu consum, tampoc el penalitzen. Per tant, estan d'allà d'aquella manera. I als Estats Units, cada estat és lliure de decidir-ho. De fet, ja hi ha 18 estats, entre ells Colorado, però també dos territoris, i Washington, D.C., on es permet l'ús recreatiu del cànnabis. També Alemanya permetrà l'ús integral del cànnabis a partir de l'1 de març. Per tant, serà interessant avui veure, més enllà del tema de la polèmica dels naixements, altres coses que també anirem comentant a la tertúlia, molt pendents, com sempre, de l'actualitat, veure què en pensen d'aquest tema sobre la regulació de la marihuana, ja no només com a ús medicinal, sinó també com a ús recreatiu a Catalunya i a Espanya, a veure què en pensen el Toni Aira, l'Isabel García Pagán, l'Otbou i la Mònica Hernández. Anem cap al Japó, perquè ja són almenys 30 les persones mortes pel terratrèmol de magnitud 7.6 que ahir al matí va sacsejar la costa oest del país. Aquesta és l'última actualització i encara és aviat per fer un balanç definitiu perquè hi ha encara alguns edificis ensorrats. La majoria de víctimes s'han registrat a la ciutat de Wajima, a la prefectura d'Ishikawa, però també n'hi ha morts a Susu, Nanao, Anamizu, Hakui i Shika. Les autoritats han desactivat l'alerta per tsunami, que ha estat vigent unes 18 hores aproximadament. Malgrat això, encara demanen prudència i han prohibit a les persones evacuades tornar a casa seva davant les possibles noves rèpliques. Fins ara se n'han registrat unes 130. Com dèiem, les ciutats que s'han endut la pitjor part són Wajima, on ahir va produir-se un incendi a gran escala a prop d'un mercat que ha calcinat al voltant de 200 edificis, i Kurobe, on s'han esfondrat més d'una desena d'edificis i on creuen que encara hi poden haver persones atrapades precisament doncs, sota la runa. També hi ha més de 30.000 llars sense llum a la costa oest. A més, el terratrèmol ha afectat la xarxa de transports, algunes línies de tren, vela i vols de la zona. Tot i això, les centrals nuclears de la illa no han patit els efectes del terratrèmol. Per cert, és un exercici força interessant, alhora que impactant, buscar vídeos del Japó a les xarxes socials. Hi ha algunes imatges que són realment bestials. Va haver-hi un que va passar ahir a la tarda la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
Que era de dins d'un metro.
Sí.
Que es veia d'una parada de metro, l'andana, i com es removia tot.
Sí, i els cartells.
Els cartells. Hi ha un moment que es talla la llum, però després torna. Vull dir, també és bestial que amb aquelles tremolors, el que arriben a aguantar les ciutats nipones en aquest sentit.
Exacte, perquè ja és una zona que és sísmicament activa i per tant estan preparats, però és veritat que és la zona oest del Japó, que normalment no és on estem tan habituats a veure els grans terratrèmols, però tot i això les imatges jo crec que són molt impactants també per les destrosses que hi ha hagut en cases, esllavissades, tsunami que també s'ha produït, i fins i tot hi ha unes imatges d'un riu on es pot veure el balanceig precisament perquè si tu no tens cap objecte el terratrèmol no el pots veure, no?
Clar.
Llavors el veu reflectit en aquells objectes o en aquells fluids, i n'hi ha un d'un riu doncs, que es veu clarament aquest moviment.
Doncs Mònica, ja que et tinc aquí, deixa'm explicar que gairebé la meitat dels pobles en risc d'emergència per la sequera consumeixen més aigua del que toca. Ho llegim avui al diari Ara. Si no hi ha un miracle i en dues setmanes plou, el que no ha plogut pràcticament tot l'any, a partir de la segona quinzena d'aquest mes de gener, l'Agència Catalana de l'Aigua aplicarà noves restriccions per fer front a la sequera a l'àrea de Barcelona i Girona, que afectaran, per tant, uns 6 milions de ciutadans. Una de les mesures que entrarà en vigor quan es declari l'anomenada fase d'emergència serà la reducció del topall de consum d'aigua, que passarà dels 210 litres per habitant i dia als 200. 210 litres, perdoneu, a 200. Per tant, 10 menys. Doncs bé, és una xifra que, amb les últimes dades de consum, superaríem gairebé un centenar dels 202 municipis que veuen del sistema Ter Llobregat. A més d'aquestes, hi ha 84 pobles que directament sobrepassen també el llindar actual dels 210 litres per habitant i dia. El que se situa al capdamunt del podi pel que fa a malbaratament de l'aigua és Torrent, al Baix Empordà, amb un consum de 572 litres. El segueixen Santa Susanna, al Maresme, amb 510 litres, i Begur, al Baix Empordà, amb un consum de 487 litres per habitant i dia. Davant del consum d'aigua desmesurat, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha obert 36 expedients a pobles o ciutats que gasten més aigua del que està permesa. Tot i això, a l'altra cara de la moneda hi ha els pobles i ciutats, bé, ja que estem, diguem-ho tot, que sí que estan fent bé els deures. De les més de 200 localitats que estan en fase d'excepcionalitat des de mitjans de novembre, gairebé una vintena han aconseguit reduir el consum a menys de 150 litres per dia. És el cas, per exemple, de Pinós, al Solsonès, o Subirats, a l'Alt Penedès. Per tant, ja que parlem de sequera, ara sí, fem-ho bé, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
A veure, això ho has dit avui a primera hora del matí. Has reconegut, Mònica, que tu mateixa t'has sorprès quan has mirat els mapes. I és que
portava dies sense mirar-los.
També pot ser això, que no sigui això.
Sí.
Però que els Reis d'Orient ens podrien portar una tongada de pluja.
Sí, aviam, aquestes pluges pinta que arribarien la nit de dijous a divendres, per tant, del 4 al 5, podrien regar pràcticament tot el país. Després divendres, dia 5, dia de cavalcades, doncs hi hauria alguns ruixats al matí a les comarques de Girona. Girona i Barcelona i també al Pirineu, i a la tarda es podrien estendre per bona part del país. Per tant, de moment, hem de dir que els reis arribaran amb pluja i tocarà sortir a rebre'ls amb paraigua. I pinta que cap a les comarques del sud, per exemple, no s'espera tanta aigua, però bufarà el vent amb força. Per tant, allà on no plogui, bufarà el vent, tindrem una tarda de reis, per tant, una mica moguda. I després, a partir del dia de reis, començarien a baixar les temperatures i faria més fred. Aquest és el canvi més important que veiem d'aquesta setmana, perquè de moment, avui, demà i dijous, es mantindrà el cel mitjà nuvolat i d'aigua ben poca. Demà, com a molt, algun ruixat feble cap a les comarques de Ponent. Avui, demà, puja una mica la temperatura, però baixa a partir de dijous i, com dèiem, de manera més evident a partir del cap de setmana. I ara mateix fa fred, tenim un grau sota zero a Lleida, hi ha 5 graus a Girona, un positiu a Prades, 3 a Solsona, 9 a Tarragona i temperatures de 7 a 10 graus a la ciutat de Barcelona.
Per cert, Mònica, què és això de la ceba que vaticina com han d'anar els propers mesos?
Del i qui és de la ceba.
El calendari de la ceba i qui és Josep Grabulós?
A veure, el calendari de la ceba es fa sempre a la nit de Cap d'Any a diferents llocs de Catalunya, i aquesta persona que m'has anomenat és una persona que fa molts anys que ho fa i que li donen certa fiabilitat. Aleshores, ella el que fa és agafar una ceba, tu has d'agafar una ceba i fer com 12 cassoletes, sí? Vas traient de la ceba com capes.
D'acord.
I cada cassoleta és un mes diferent. Has de saber bé com posar aquestes cassoles de més gran a més petita i quina equival a cada mes. I a dins hi poses una mica de sal. Ho deixes a fora a la nit de Cap d'Any i l'endemà vas a veure si aquesta sal que hi ha dins de cada cassoleta s'ha desfet o no. Segons si hi ha més o menys aigua, aquell mes pinta que serà més o menys plujós. Tu tens una cassoleta al mes de gener i se t'ha desfet gairebé tota la sal i tens molt aigualit. Doncs dius, aquest serà un mes plujós. I així cada mes. Aleshores, això és diferent segons el lloc de Catalunya on ho facis, segons la ceba que facis servir, però aquesta persona fa molts anys que ho fa i forma part de la meteo popular. És a dir, això no ens l'hem d'agafar com un pronòstic fiable, però sí que forma part de la nostra meteorologia, doncs, més popular.
En aquest cas, aquesta prova de la ceba, que, per cert, podeu llegir el tema a la contra del Punt Avui, vaticina neu a l'hivern, pluja a la primavera i l'hivern, i un estiu i una tardor de sequera.
Aviam què passa.
Aviam què passa. Tu ho fem, això del cel?
Sí.
I va coincidir o no?
Anys. Crec que no. No, més la ceba la vaig agafar al súper, saps? Allò que, en teoria, doncs aquesta ceba ha d'estar cultivada, com si diguéssim, al lloc on tu estàs fent aquest calendari.
Gràcies,
Mònica. Aquí. Apa, adéu.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3 minuts mal comptats i clavarem 9:15 del matí. Més coses, el Tribunal Constitucional ha avalat la sentència de l'anomenat cas Arandina, que és la primera decisió judicial que va aplicar a favor de l'abusador de la llei del només sí és sí. Per tant, és la primera sentència que avala un Tribunal Constitucional sobre reduccions de penes vinculats a la llei del només sí és sí. Aquell cas va portar al banc dels acusats 3 jugadors de l'Arandina, un club de futbol de segona divisió B, que van acabar condemnats per abusar en grup d'una noia de 15 anys. Dos d'ells van acabar condemnats a entre 3 i 4 anys i un va quedar directament absolt. La causa va arribar al Tribunal Suprem, que va apujar la condemna a 9 anys de presó, però la llei del només sí és sí va evitar que l'augment de la condemna fos més gran. Un dels jugadors empresonats va presentar recurs al Constitucional, que ara ha rebutjat pronunciar-se i ha donat per bona la sentència del Suprem. Segons publica el diari Japonès, el Tribunal Constitucional rebutja així fer una anàlisi profund de l'aplicació de la llei del només sí és sí, perquè, malgrat que el Suprem va augmentar les condemnes, considera que la llei va beneficiar els abusadors. A la Bisbal d'Empordà, la policia està intentant identificar les persones que la nit de Cap d'Any van provocar destrosses en diversos comerços del municipi, concretament 3 negocis del centre de la ciutat que van aparèixer amb els vidres dels aparadors completament destrossats, tot plegat arran d'una baralla múltiple durant la qual es van llançar tapes de claveguera i altre mobiliari urbà contra els vidres de les botigues. Els agents estan analitzant les càmeres de vigilància per poder detenir-los. A part d'aquests 3 negocis, també van entrar a robar a una carnisseria del municipi, tot i que la policia policia ho desvincula de la resta de destrosses. Aquest és un dels incidents destacats del cap d'any, una nit que arreu de Catalunya, recordem que és una de les nits més mogudes de l'any, va acabar amb 35 persones detingudes. D'aquestes, 12 per violència masclista. Per tant, pràcticament la meitat de les persones detingudes durant la nit de cap d'any van ser per delictes relacionats amb la violència masclista. Mentre va durar el dispositiu especial dels Mossos d'Esquadra, que va començar a les 10 de la nit del 31 de desembre i va acabar a les 10 del matí d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre gairebé 6.000 trucades. Això és un 20% més que l'any passat. En té més detalls la Trini Huguet.
Alguns dels delictes que van cometre les persones detingudes van ser contra el patrimoni, de lesions o contra la llibertat sexual. La policia també va fer una cinquantena de controls d'alcoholèmia a tot el territori amb més de 1.400 lectures. El cos va denunciar una cinquantena de conductors per via administrativa i més d'una vintena per via penal. A més, es van fer 18 proves de drogues i 14 d'aquestes van ser positives. D'altra banda, les trucades al 112 van ser per alertar de més de 4.000 incidents relacionats amb la celebració de la festa. El 30% d'avisos va ser per demanar assistència sanitària i un 19% per alertar d'agressions. També destaca que més d'un 4% d'aquestes trucades va ser per avisar d'incendis o per demanar rescat de persones. Una de cada tres trucades per avisar d'incidents es va fer des de Barcelona. L'hora més crítica de la nit va ser entre les 3 i les 4, quan es va rebre més de 500 trucades.
I per cert que a França la nit de cap d'any també va acabar amb bastants incidents, molts més que aquí, i va haver com a mínim 380 detinguts i van incendiar més de 700 vehicles durant la nit. 700 vehicles, eh? Tot i això, les autoritats del país han destacat que va ser una nit tranquil·la, perquè el nombre d'incidències ha baixat respecte a l'any anterior. I els Països Baixos van viure una situació similar. La policia va detenir almenys 200 persones i va haver desenes de policies ferits a causa dels aldarulls en diverses ciutats. Els enfrontaments més greus van ser a Amsterdam, on un grup d'encaputxats es va enfrontar a la policia i els va llançar objectes i petards. Per cert, aquests dies, que deixem mica en mica enrere l'any anterior i n'iniciem un de nou, són dies de balanços. Cada any també en fa un el Servei Català de Trànsit. A les carreteres, el 2023 va acabar amb 152 persones mortes en accidents. Això és un 13% menys que les víctimes mortals que hi va haver el 2019, que és l'any que el Servei Català de Trànsit utilitza actualment com a referència. I en són 5 menys que el 2022. Per tant, sembla que almenys amb aquestes dades estem anant a la baixa. Sortosament. Les últimes víctimes de l'any van perdre la vida al vespre del mateix dia 31 de desembre a Palau Saverdera, a l'Alt Empordà, i van morir dos menors d'edat i el pare d'un d'ells després que el cotxe amb què viatjaven sortís de la carretera i caigués per un marge. La via on van morir més persones el 2023, per cert, és l'AP7. Però, atenció, perquè en el conjunt de les autopistes hi ha la mateixa quantitat de víctimes que fa 4 anys. Per tant, hi ha la mateixa quantitat de víctimes que abans que els peatges aixequessin la barrera. A l'AP7 hi han mort 15 persones, la segueixen altres carreteres com la 2, on hi ha hagut 8 víctimes mortals durant el 2023, i la Nacional 2 amb 7 persones mortes. Aquestes dades del Servei Català de Trànsit també demostren que els col·lectius més vulnerables a les carreteres són els motoristes, els vianants i els ciclistes. De fet, la meitat de les víctimes que han mort per accidents de trànsit no viatjaven en cotxe. A les dades de trànsit s'hi han de sumar les víctimes mortals que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona, que durant el 2023 van ser 20. 8:33, pràcticament, ha mort per un accident domèstic als 74 anys el galerista barceloní Xefo Guasch. Era l'antic propietari de la Sala Bikini de Barcelona. Va ser-ho entre l'any 1985 i el 90 i actualment estava al capdavant del Xefo Art Gallery, situada al barri del Poblenou. Guasch va morir la matinada d'ahir a Camarles, al Baix Ebre, juntament amb la seva parella, la pintora Curra Martín, que tenia 65 anys. Tots dos van morir mentre dormien per inhalació de diòxid de carboni a causa de la mala combustió d'un aparell de gas. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant, però tot apunta que van ser morts accidentals. Anem a buscar més detalls. Anem cap a les Terres de l'Ebre. Corresponsal de RAC1 allà, Sílvia Barbís.
Els cossos sense vida del galerista barceloní Xefo Guaix, de 74 anys, i la seva parella, la pintora Curra Martín, de 65, van ser trobats ahir al matí al llit, segons han informat els Mossos i els bombers. Els primers indicis, i a manca de les conclusions definitives de les investigacions policials, apunten a una mort accidental. La mala combustió de l'estufa de butà seria la causa del sinistre, que els hauria provocat una intoxicació fatal per inhalació de monòxid de carboni. Guaix, arquitecte de formació, galerista, fotògraf i restaurador, estava jubilat. Entre els anys 85 i 90 va dur la Sala Bikini i actualment estava al front de l'espai Xefo Art Gallery al Poble Nou, on s'organitzen exposicions d'art i concerts. La pintora i també ceramista Curra Martín, nascuda a Valladolid, havia estat, entre altres, professora de dibuix en un institut de Barcelona.
I atenció a aquest altre cas, perquè és molt bèstia, realment. A Castelló, un noi de només 26 anys va morir la matinada de Cap d'Any després de llançar-se d'un setè pis mentre anava sota els efectes de bolets al·lucinògens. La policia espanyola ho està investigant com un possible suïcidi induït per les al·lucinacions que provoca aquesta droga. Segons fonts autoritzades, el jove va consumir els bolets acompanyat d'un amic i quan ja estava sota els seus efectes va experimentar un episodi de violència, va començar a destrossar objectes dins del pis i fins i tot a llançar mobles pel balcó. L'amic, espantat, va trucar a la policia, que no va poder fer res per evitar la mort. Tot just quan els agents van arribar, cap a les 3 de la matinada, el jove va saltar pel balcó. Atenció també a aquesta dada. El consum d'ansiolítics i antidepressius es dispara durant l'hivern entre la població que pateix trastorn afectiu estacional. Aquest és un tipus de depressió que provoca canvis a l'estat d'ànim i que apareix sobretot quan arriba el fred i els dies, per tant, són més curts. Els experts calculen que aquest trastorn afecta a una de cada 10 persones, sobretot dones, que prenen aquest tipus de medicaments per buscar-hi solució. Una tendència que és preocupant, segons els farmacèutics, perquè els ansiolítics i antidepressius poden provocar canvis de conducta i addicció. Ana Hernández.
El TAE creix quan hi ha menys llum solar i a les farmàcies ho noten. Ho diuen dades de l'Associació de Farmàcies de Catalunya, que alerten del perill de consumir ansiolítics sense recepta ni control mèdic. L'època nadalenca, a més, per la quantitat de trobades familiars i una certa sensació de felicitat imposada, també pot ser una de les causants d'aquest augment dels antidepressius. Ara bé, el president de la FEFAC, Antoni Torres, assenyala que aquesta pràctica és perillosa.
Són medicaments que actuen sobre la psique, és a dir, sobre tot el sistema nerviós i sobre la conducta. Per tant, són medicaments que, si es prenen sense control, poden generar dos tipus de problemes. Uns que són problemes de descontrol o de que no tens la mateixa forma de conduir, per exemple, o coses dels hàbits de cada dia. I segona, que si es prens durant prou temps, poden generar hàbit.
Per aquestes persones que necessiten una millora immediata, Torres recomana relaxants naturals fets a base de plantes, com ara les tiles o les valerianes.
I més enllà dels antidepressius, els experts també alerten que cada vegada hi ha més gent que pren vitamines, depuratius o superaliments per intentar enfortir el seu sistema immunitari. Avui llegim a La Vanguardia que hi ha un gran nombre d'espanyols que reconeixen que consumeixen alguns d'aquests productes que es venen a supermercats i farmàcies o fan dietes, aquestes anomenades dietes detox, per intentar estar més sa i prevenir refredats o la grip. Doncs bé, segons expliquen al diari, segons expliquen a La Vanguardia, experts en nutrició, comprar aquests productes és directament perdre el temps i els diners, perquè asseguren que la majoria de les vegades no serveixen per res. Recorden que, per cuidar el sistema immunitari, el més important és menjar bé, fer esport i gestionar l'estrès. I, parlant d'experts i d'alertes, també veiem que els experts alerten que tenir una estatura baixa afecta la salut mental dels més petits. Ho explica avui el periòdico. Molts dels nens baixos es veuen sotmesos a una gran pressió social i fins i tot pateixen assetjament escolar, i això de retruc els genera ansietat i els fa baixar molt l'autoestima. Tot i que la majoria dels infants i joves seran més alts que els seus pares, hi ha un 5% de nens que tenen baixa estatura. Molts d'ells pateixen menyspreu o comentaris despectius per part dels seus companys. Una situació que preocupa i molt, òbviament, a les famílies. Segons explica el diari, la talla és un dels 5 motius de visita més comú a les consultes dels pediatres. Malgrat això, en la majoria de casos, la baixa estatura té a veure simplement amb una maduració tardana de l'infant. Només un de cada cinc casos està relacionat amb el dèficit de l'hormona del creixement o altres malalties similars. A veure, més coses, com cada any els gimnasos es freguen les mans quan arriba el gener perquè el nombre d'inscrits creix amb els propòsits d'any nou. És aquella llista de propòsits que, tal qual l'escrivim, tal qual l'incomplim. Molta gent es posa el repte de començar a fer exercici i per fer-ho s'apunta en algun centre. Ara bé, els responsables dels gimnasos alerten que arran de la pandèmia la tendència ha canviat una mica i que l'entrada de nous inscrits al primer mes de l'any ja no és tan exagerada com ho podria ser uns anys enrere. Els empresaris del sector han detectat que la població cada cop fa més exercici físic durant tot l'any i de manera constant, cosa que és una bona notícia. En té més detalls l'Anna Salvador.
Per intentar atreure nous clients, alguns centres opten per fer grans promocions a principis d'any i d'altres confien en els propòsits d'any nou. Tot i això, el cert és que des de la pandèmia el pic d'inscripcions al gener no és tan fort perquè la gent fa exercici de forma més habitual i en molts formats diferents. Ho explica a RAC1 el propietari del club esportiu Apolo de Torredembarra, Edgar Segurana.
És tot l'any que la gent fa esport i que s'apunta. Doncs al gener sí que hi ha propòsits que s'apunta més la gent, també perquè ve de totes les comissions, de totes les festes. Les pujades de clientela al gener, ara ja cada cop és com que és més la gent que fa esport, ja no són tan bèsties.
D'altra banda, de la mateixa manera que pugen les inscripcions al gener, molts gimnasos noten una baixada important al cap d'uns mesos. És el que explica a RAC1 el director del Dir Gym B de Manresa, Sergi Roig.
Sí que hi ha una forta remuntada ara de gent que s'apunta i de molta gent vés a saber si és perquè no compleixen els seus propòsits, perquè no s'enganxen, hi ha una davallada d'aquí a l'estiu.
Unes baixes que en bona part es recuperen després de Setmana Santa durant els mesos previs a l'estiu.
20 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Aquesta tarda es fa el funeral de la fotoperiodista Isabel Esteve, més coneguda com a Colita. Serà a 4:45 al tanatori de les Corts de Barcelona. La capella ardent, però, estarà oberta des de les 11 del matí. Colita va morir diumenge als 83 anys a causa d'una peritonitis. Va fotografiar, recordem, moments crucials de la història de la capital catalana, especialment de l'escena del Goig Diví. Es va fer molt coneguda, sobretot, per haver fotografiat personatges com Salvador Dalí, Joan Miró o Gabriel García Márquez. L'octubre passat va rebre el Premi Ofici de Periodista, que atorga el Col·legi de Periodistes, per la seva trajectòria i implicació en el moviment feminista. També va ser medalla d'or al mèrit en les Belles Arts. L'exèrcit del Marroc ha interceptat més d'un miler de migrants al nord del país que volien arribar a Espanya. Va ser ahir, a la matinada, dos dispositius van frenar l'entrada de 930 migrants prop de Ceuta i el tercer va ser la ciutat de Nador, on es van interceptar 175 migrants més procedents d'Algèria, Tunísia, el Marroc i el Iemen. A tot això, avui llegim al País que Espanya ha tancat aquest últim any, 2023, sent el segon país de la Unió Europea amb més entrades de migrants fora dels punts fronterers habilitats, només per darrere d'Itàlia. Fins al 15 de desembre es van registrar més de 50.000 arribades per terra i mar, un augment del 76% respecte a l'any anterior, un percentatge que només supera Grècia, on les entrades de migrants han crescut un 139% en comparació amb l'any 2022. D'altra banda, també el País informa que els països europeus no aconsegueixen el seu objectiu de deportar els immigrants que arriben irregularment i que no tenen dret a asil. Segons dades internes a les quals ha tingut accés el diari, el Ministeri de l'Interior deporta només el 5% dels que arriben del Marroc, el Senegal, Algèria, Guinea o Costa d'Ivori, que són els 5 països d'origen més freqüents d'aquests immigrants que arriben a la costa espanyola. Una situació que es produeix també a molts altres països de la Unió Europea. I per cert, que al llarg del 2023, més d'un miler de persones, i aquesta dada és especialment dura, han mort o desaparegut intentant arribar a les costes espanyoles. Repetim, al llarg del 2023, més d'un miler de persones han mort o desaparegut intentant arribar a les costes espanyoles. Les guerres d'Ucraïna i la Franja de Gaza no donen treva, res canvia amb l'entrada del nou any. Els bombardejos israelians del dia 31 de desembre i 1 de gener van matar 160 civils a Palestina. I a les últimes hores el primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, ha endurit el to i ha assegurat que amb l'any nou el conflicte entrarà en el que ell ha anomenat una nova fase. Es refereix sobretot a l'escalada de tensió a la frontera amb el Líban. Allà, les milícies de Hezbollah cada cop ataquen més objectius d'Israel. Per això ahir, les forces armades hebrees van començar a retirar efectius de Gaza. Malgrat el canvi d'estratègia, Israel no abandona la idea de continuar bombardejant la franja i assegura que, com a mínim, ho farà durant 6 mesos més, mig any més encara de bombardejos contra una mateixa zona. Amb tot, ja han mort 22.000 persones des del principi del conflicte, 58.000 més han quedat ferides i 7.000 estan desaparegudes. Fora del camp de batalla, Netanyahu ha rebut un revés judicial a les últimes hores. El Tribunal Suprem d'Israel ha deixat en paper mullat la polèmica llei que havia impulsat el Parlament i que volia prohibir als jutges posar la banya en les decisions que prenia el govern. Dit d'una altra manera, la reforma legislativa lligava de mans i peus als magistrats i els eliminava la potestat de declarar inconstitucionals les lleis o les iniciatives que aprovava el govern. Aquest govern de coalició de la dreta i la ultradreta volia aconseguir així doncs menys control de la judicatura. Finalment, però, en una ajustada votació, els jutges del Suprem han declarat il·legal la mesura perquè consideren que suposava trencar l'estat de dret. Això pel que fa a Pròxim Orient. Mentrestant, a Rússia, el Kremlin ha llançat una tempesta, se li ha anomenat així, de drons directament contra Ucraïna. L'atac es va allargar durant 11 hores, però Ucraïna assegura que va poder aturar la majoria d'artefactes, que no van provocar cap mort. De la seva banda, aquest cap de setmana passat, Ucraïna va matar 25 ciutadans russos amb un atac fet també amb drons. I encara un apunt més de crònica internacional, en aquest cas hem d'anar cap a Corea del Sud, on aquesta matinada un individu ha apunyalat al coll el líder del principal partit de l'oposició. Ha passat en un acte públic a la ciutat de Busan. El polític ha hagut d'ingressar d'urgència a un hospital de la zona i, segons els mitjans locals, ara mateix la seva vida sortosament no perilla. Pel que fa a l'agressor, la policia l'ha detingut al mateix lloc dels fets just després de l'atac. I mentrestant, el papa Francesc condemna la violència contra les dones i reclama més espai per elles a l'Església. Ho va dir ahir durant la tradicional missa de cap d'any que va plegar 7.000 persones a la Basílica de Sant Pere del Vaticà.
El món ha de mirar les mares i les dones per trobar la pau, per escapar de les espirals de violència i d'odi i tornar a tenir mirades humanes i cors que hi veuen. La societat ha d'acollir el do de la dona, de cada dona, i ha de respectar-la, cuidar-la i valorar-la. Qui fa mal a una dona profana a Déu, que va néixer d'una dona.
Profana Dio nato da donna.
El papa Francesc va demanar als governs que tinguin en compte el paper de les mares i va assegurar que si segueixen l'exemple de les dones serà fàcil trobar una solució als diferents conflictes que hi ha. A veure, són les 8:46, encara tenim diversos temes per explicar-vos aquí en aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Per exemple, us hem d'explicar quin és el videoclip en català més vist d'aquests últims anys. Hem de fer un repàs ràpid a les estrenes de cinema català que ens depararà aquest 2024. En venen algunes de molt bones. I també una cosa que ens ha sobtat molt a la redacció quan ho hem llegit avui al matí. Recordeu que ahir us explicàvem que el disseny original de Mickey Mouse havia passat a ser de domini públic? Doncs ja s'ha anunciat que se'n farà una pel·lícula i que també se'n farà un videojoc. I ara us ho expliquem, però és tot molt fosc. Molt fosc. És a dir, el que es farà en aquesta pel·lícula i en aquest videojoc amb el dibuix original de Mickey Mouse no té nom. Ara de seguida.
Bonito el planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat el forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Gestel, digui'm.
El meu cunyat m'està donant la tabarra amb això que la vostra fibra és molt bona, que és 5G,
sí.
I jo li deia que per aquest preu impossible.
Però...
I res, que em faig de Gestel i resulta que és cert.
Ja.
A veure ara qui l'aguanta, el meu cunyat. Vosaltres no, oi? Que no és normal això vostre.
Bé, a veure.
Que no.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
8 i 48, continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món amb una miqueta de música. Perquè el Coti per Coti dels Tiets és el videoclip en català més vist de tot el 2023. Vull saber. Amb més de 5 milions i mig de reproduccions a YouTube, encapçala amb moltíssima diferència la llista dels 100 videoclips més vistos a Catalunya, segons la revista Underrock. A banda d'endur-se la primera posició, els Tiets també es pengen la medalla de plata amb el tema La platja, que comparteixen amb Stay Homes. Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malvenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Amb aquesta cançó, els dos grups han obtingut més de 2 milions de visites. Stay Homes ocupa també el tercer lloc del podi amb la Nòria. Però si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra, portes escrit als ulls. En aquest cas, ha estat amb poc més d'un milió de reproduccions. En quart i cinquè lloc, amb un milió de visites cadascuna, hi ha Mossego, dels Figaflaues, i La nit està que crema, dels Buu. Segons la revista Underrock, l'any 2023 és el segon millor any pels videoclips en català i supera els 31 milions de visualitzacions, una xifra que només queda per sota de l'any 2019. Que, clar, va ser quan Rosalia va publicar Milionària. Té una mica de trampa, perquè aquell videoclip tot sol va arribar fins als 26 milions de clics. Pel que fa als artistes que han situat més videoclips en aquest top 100 del 2023, han estat Muixca, Santa Salut i Els Catarres, amb 6 vídeos cadascun. Per cert, que encara amb música, Cha-cha-cha, del finlandès Kariha, és considerada la millor cançó de la història d'Eurovisió, segons els eurofans. La cançó que va quedar en segona posició en l'última edició del festival s'ha imposat a la resta de candidates en l'enquesta ESC 250, que és la més important que es fa sobre Eurovisió i en què els eurofans han pogut votar durant setmanes els seus temes preferits de tot l'univers eurovisiu. Una enquesta en què des del 2012 i fins al 2021 cada any quedava primera Lorin. I qui va canviar aquesta tendència l'any 2022 va ser Chanel. Una Chanel que enguany ha quedat en quarta posició. No se confundan, señores y señores, yo siempre te veí. Balón de cadera, rompe corazones, solo existe una. Lorin, la guanyadora de l'últim festival, ha ocupat la segona i la tercera posició de l'enquesta amb els temes Tatú. I Eufòria. I l'espanyola Blanca Paloma ha quedat sorprenentment en desena posició. I diem sorprenentment perquè és una cosa que contrasta amb la poca puntuació que va rebre en el televot. Més enllà de Chanel, pel que fa a la resta de catalans, Bet ha quedat a la posició número 36 amb Dime i Miki Núñez en la 210 amb La Venda. Per cert, de la cançó Cha-cha-cha també ha rebut el vídeo, ha estat el vídeo més vist de l'any al canal d'Eurovisió, mentre que Lorin ha estat la segona. Va, una mica més de música, el concert d'any nou de Viena arriba per primera vegada avui a Barcelona, en concret al Teatre Colina. Que difícil es fa no aplaudir, quan sona la marxa Radetzky. Per cert, deixeu-me dir que ahir, en l'especial en directe del Món RAC1 programa Any Nou, dia 1 de gener, que ens vam despertar amb vosaltres, l'Arnau Tordera va fer un secret de l'èxit, va fer el secret de l'èxit de la marxa Radetzky, i val molt la pena recuperar-ho, si no el veu poder escoltar, perquè com sempre va ser una càtedra meravellosa sobre com es fa la música. Alguns dels músics de l'Orquestra Filarmònica que van tocar ahir a Viena també ho faran avui a Barcelona. El concert es farà aquesta tarda a 8:15 i durarà gairebé 2 hores. I avui també hi haurà concert d'Any Nou per segona vegada al Palau de la Música, en aquest cas a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Els espectadors podran gaudir els valsos i polques de compositors com Johann Strauss, Arthur Sullivan o Leonard Bernstein. Ara bé, la Simfònica del Vallès afegirà, com sempre, un toc d'humor i enginy a les composicions clàssiques. Pels més cinèfils, aquest 2024 serà un any ple de produccions catalanes a les cartelleres del cinema. Una de les més destacades és El 47, dirigida per Marcel Barrena i amb Eduard Fernández a la pell de Manolo Vital, que és un líder obrer que als anys 70 va liderar una lluita veïnal al barri barceloní de Torre Baró. Tot i això, encara no té data d'estrena, com tampoc en té la nova producció de Carlos Marqués Marcet, Polvos Seran, que abordarà l'eutanàsia des de l'estratègia, la comèdia, la música i la dansa. He dit estratègia, però volia dir tragèdia. Disculpeu. Des de la tragèdia, la comèdia, la música i la dansa. Una altra de les més esperades és Una casa en flames, la nova pel·lícula de Dani de la Orden, que torna a rodar en català. Ho farà acompanyat d'un repartiment de luxe amb noms com, atenció, Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez o Alberto San Juan. I s'estrenarà a finals del mes de juny. I un altre dels noms en majúscula del cinema de casa nostra és Albert Serra, que enguany estrenarà una pel·lícula sobre el món de la tauromàquia i que es dirà Tardes de Soledad. Avui, justament, a partir de les 11, aquí al Món RAC1, parlarem de què ens espera a les pantalles aquest 2024. Ara hem fet un repàs de les produccions i de les creacions catalanes, però avui el que farem serà ampliar-ho a tot el món. D'una banda, pel que fa a les sèries, què ens espera aquest any a nivell de sèries? Ens ho repassaran el Pere Solà, Gim Ferrer i l'Alejandra Palés. I de l'altra, pel que fa a les pel·lícules. Què ens espera aquest 2024 de pel·lícules? Què ha d'arribar aquest 2024, tant a les sales de cinema com directament a la pantalla de casa amb les plataformes? Això ens ho repassarà el Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, com dèiem avui aquí al Món RAC1, a partir de les 11. 4 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Parlant de cinema, precisament, recordeu que fa una setmana us explicàvem que una cinquantena de personalitats del món de la cultura francesa havien sortit a defensar a través d'una carta l'actor Gérard Depardieu, acusat d'agredir sexualment 13 dones? Doncs ara, també a França, més de 150 artistes han escrit una contradeclaració al diari Libération. Defensen que l'art no és un tòtem d'impunitat per abusar del poder, assetjar o violar sexualment, i denuncien que, en cap cas, el talent justifica la transgressió dels límits, ni tampoc l'atac a la integritat dels altres. En aquest cas, però, els que firmen la carta, i això potser és un punt sorprenent, no són noms tan coneguts mundialment, sinó que són artistes famosos més en l'àmbit francès. Perquè us feu una idea del nivell de popularitat internacional dels signants, entre els noms que més destaquen hi ha el de Swan Orlot, que és un dels actors secundaris d'Anatomia d'una caïda, que és una de les pel·lícules de, sens dubte, del 2023. En canvi, entre els que van donar suport a Gérard Depardieu, en aquella carta, que recordem, va arribar uns dies després que el propi president de França, Emmanuel Macron, sortís públicament a fer una crida en defensa de la llibertat i de la presumpció d'innocència, etc., defensant Gérard Depardieu, doncs en aquella carta, alguns dels signants que van donar suport a l'actor i director, hi havia Carla Bruni, Victoria Abril o Charlotte Rampling, per exemple. Vale, a veure, anem a una de les notícies grosses del dia que ens ha sorprès, clarament, quan l'hem pogut llegir avui al matí, ens ha explicat el Jordi Saumell. Recordeu que ahir us explicàvem que el disseny original de Mickey Mouse havia passat a ser de domini públic perquè ja han caducat els 95 anys que duren els drets d'autor als Estats Units. Doncs bé, no han passat ni 24 hores i ja han sortit dues propostes que utilitzen la imatge del famós ratolí. I aquí n'hi ha de les dues més tèrbola. La primera és la pel·lícula Mickey's Mouse Trap, que ja ha estrenat tràiler.
Yeah, he's like completely in love with you already. It's totally disgusting.
Es tracta d'un slasher, les pel·lícules de terror, on un assassí en sèrie persegueix un grup de joves que passa el temps fent festes i mantenint relacions sexuals. En aquest cas, però, l'assassí tindrà la particularitat de ser el Mickey Mouse original. Va, això d'una banda. L'altra proposta també va en la mateixa línia.
Hey there, thanks for coming out. We've got a bit of an infestation here at the storage facility.
Amb la música ja us podeu anar fent una idea del tema. Es dirà Infestation 88 i és un videojoc. Recordem que estem parlant de la figura original de Mickey Mouse, del dibuix original. Doncs es farà un videojoc de terror que es dirà Infestation 88, on es perseguirà, clar que sí, un Mickey Mouse mutant. Fa pocs minuts, per cert, aquesta és notícia bastant d'última hora, s'acaben de publicar les audiències de les campanades de cap d'any i a Catalunya ha tornat a arrasar TV3.
I dansa! Bon any a tothom! Feliç 2024!
Les campanades retransmeses...